L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom, a tots i a totes. I un altre cop, el dimecres a les 9 del vespre, ens trobem aquí, a l'habitació dels pares. I qui us parla, la Núria Lleonart, com cada setmana. Avui és un dia una miqueta especial. Avui hem obert la porta de l'habitació, un altre cop a pares i a mares. Però avui és un d'aquests dies que em sembla que rebran fort, perquè és un d'aquells temes que a mi doncs, m'interessen, fan que m'impliqui més a la meva feina, i per tant segurament avui seré bastant dura, cosa que no ho solc ser, amb els pares no ho solc ser. Alguns de vosaltres que m'escolteu i que heu vingut en alguna de les conferències que de tant en tant faig, sabeu que en directe sóc molt dura i que renyo molt els pares, però a la ràdio és veritat que no, que encara no ho he fet. Però avui sí que avui es donarà el cas que probablement doncs, em passi bastant. Per què? Doncs bé, encetarem una sèrie de dos programes, només dos. En podríem fer molts més, però també tampoc és plan de criminalitzar a ningú. Però parlarem durant dos programes de com afecta els divorcis i les separacions als nostres fills. Un tema que jo crec que és força tabú, que no se'n parla massa, probablement sigui una de les primeres vegades que es dediquin dues hores a parlar d'aquest tema, tot i que ja fa 30 anys que el divorci en l'estat és permès, no? De totes maneres, és el que dic, que moltes vegades no ens atrevim a parlar-ne perquè, bueno, es tracta de posar-se entre una parella i és una decisió de dir, aquí no discutirem el divorci. El divorci el trobo perfecte, jo mateixa n'he participat, diguéssim. Vull dir que és una mesura que convenia i, per tant, no venim aquí a discutir de la legalitat o no del divorci o la moralitat o no del divorci. Al contrari, el defensarem a tort i a dret perquè és una llibertat individual que crec que hem de tenir, sinó de venim a parlar de com portem aquesta separació enfront als nostres fills, és a dir, com ho portem amb ells, com ho fem, com els hi expliquem. I també parlarem, o sigui, el primer programa m'agradaria que fos una miqueta més d'entendre'ns entre nosaltres i, per tant, doncs, explicar quina seria la situació ideal de comunicació amb uns fills en el moment que decideix una parella separar-se, com s'haurien de fer les coses, de quina manera s'hauria de parlar, de quina manera s'hauria de comunicar amb els pares. I, en tot cas, el segon programa ens dedicarem més, sobretot jo, a matxacar certes de les actuacions que a vegades s'han vist i que normalment, per desgràcia, el 70% de casos passen, no? Primer, unes petites dades. El divorci és algo amb una cosa amb la que ja convivim. És a dir, quasi hi ha tants divorcis com matrimonis. Em sembla, si no vaig errada, que el 60% dels matrimonis que s'estan casant en aquests moments, aquest 60%, de tots aquests que s'estan casant, un 60% acabaran divorciats. Per tant, crec que és necessari començar a fer d'alguna manera reflexions sobre com encarar aquesta separació, sobretot quan hi ha fills. Quan no hi ha fills és una altra història, mira, cadascú que es tira els plats pel cap i cap problema i ja està, cadascú casa seva i ja està. Però quan hi ha fills sí que hem d'anar molt més amb compte. Primer, és cert, el 60% dels matrimonis acabaran divorciats. També és cert que un cop divorciats es refaran vides, és a dir, es refaran relacions. Els nens hauran d'acostumar-se a noves persones que compartiran la vida amb el seu pare o amb la seva mare. Possiblement, un tant per cent del 60% de matrimonis que s'han separat i que després han refet la vida, tinguin fills amb aquestes noves parelles, és a dir, els nens també hauran d'aprendre a conviure amb fills germans del mateix pare però de diferents mares o de la mateixa mare però de diferents pares. És a dir, acabarem amb una barreja de família que per una part enriqueix, és molt enriquidor, és a dir, jo no negaré això, sobretot no vull que es malinterpreti, és molt enriquidor veure com la teva família creix, que no només tens el teu pare i la teva mare, sinó que a més el teu pare ha pogut refer la vida amb una altra persona i ara d'aquella relació n'ha sortit un germà, on tu hi guanyes, on el nen hi guanya, perquè potser abans no en tenia, però ara tinc un germà. A més, coneixes més gent, coneixes més punts de referència i, bueno, segurament creixes molt amb aquesta interacció amb la gent, no? Però sí que és cert que hem de ser conscients de que avui en dia les famílies comencen a conformar-se de manera diferent. a dins d'una aula poden haver-hi tot tipus de família. La família doncs, que encara estan casats, dic, ja veu que utilitzo l'adverbi encara, la família que encara estan casats, estan junts, la família que s'ha separat, que s'acaba recent separada, la família que ja fa temps que s'ha separat i han refet les seves famílies, famílies monoparentals, famílies amb els pares del mateix sexe, és a dir, famílies interracials també n'hem de parlar, perquè cada vegada n'hi ha més i això també es pressuposa certs canvis dins l'aula, no? Aleshores, és veritat que en quant a matrimonis, parlant en quant a tipologies de famílies, doncs cada vegada hi ha més ventall. Centrem-nos en el que anem. Anem al divorci. Perfecte. El divorci és una situació de trencament de parella, tal qual. Res més. Aquí no es trenca res més. M'agrada molt aquesta definició perquè penso que és la més exacta. Algú deixa de tenir a una muller o un marit, o una parella de fet. Però ningú, que jo sàpiga, en un divorci, ningú deixa de tenir pare. Ningú deixa de tenir mare. I, per tant, ningú deixa de tenir fill. A veure si m'explico bé. Jo em puc divorciar del meu marit, però jo no em puc divorciar del meu fill. El meu marit es pot divorciar de mi, però el meu marit no es pot divorciar del meu fill. I el meu fill no es pot divorciar de mi i tampoc es pot divorciar del meu marit. Per tant, aquí, l'única persona que hi perd, o les úniques persones que hi perden, som els adults. És de les úniques situacions a la vida on els únics que perdem alguna cosa som els adults. Els nens no hi perden res. Continuen tinguent un pare i continuen tinguent una mare. En una situació diferent, en una situació que realment és traumàtica, però sobretot és traumàtica perquè per l'adult és un moment... S'ajunten moltes emocions, hi ha emocions de fracàs, allò, aquell matrimoni que a més ha esdevingut pares d'un nen o de dos o de tres, era una il·lusió vital, d'aquelles que en diem és una aposta vital. No? Això jo ho havia creat amb la meva parella pensant-me que envelliria amb aquesta parella, pensant-me que acabaria de pagar l'hipoteca, em jubilaria i me'n podria anar a les Canàries a jugar a golf amb la meva parella quan els meus fills ja anessin a la universitat. I resulta que no, que tot el meu esforç durant 10, 5, 8, més igual, el temps que sigui, que jo havia posat en aquest projecte, s'ha enfonsat. Per tant, és veritat, hi ha una situació de fracàs enorme, sensació de que tot allò que havíem muntat ha caigut i que no ho tornarem a muntar. Per tant, és un moment traumàtic. I això els nens ho viuen i ho saben. I per això també és traumàtic pels nens, perquè per primera vegada veuen els pares amb pocs recursos per afrontar una crisi. Els pares els veuen cansats, els veuen preocupats, els veuen tristos i també, per primera vegada, i això crec que és important i no ho hem d'oblidar, veuen el pare i la mare com individus sols, com unitats familiars. Fins aquell moment, fins que no hi ha la separació, els nens veuen el pare i la mare com un bloc. Són un, el pare i la mare és un. I resulta que en el moment que es planteja el divorci, el pare i la mare no són un, sinó que cada un són una persona diferent. I aleshores els nens es pregunten, i com ens hem de dirigir ara a aquestes persones? Perquè fins ara ens dirigíem a la mare, però sempre relacionada amb el pare. I ens dirigíem al pare, però relacionats amb la mare. Ara no. Ara ens dirigim a la mare i la mare està sola quan jo em dirigeixo amb ella. I quan jo em dirigeixo al pare, el pare també està sol. Per tant, hi ha un canvi de paradigma de relació. Per primera vegada els nostres fills se'n donen compte que vosaltres sou persones i persones independents. I em direu, i els fills de pare, els que no separen, quan se'n donen compte d'això? Bueno, doncs, la veritat és que no se'n donen compte mai. La unitat familiar, sempre sabem que els nostres pares, un és el pare i l'és la mare, i conserven sempre la seva individualitat. Però sí que és cert que la conformem, parlem dels pares. Parlem dels pares. Els fills que tenen els pares junts parlen dels pares, com unitat familiar. Els fills que tenen els pares separats parlen del pare i de la mare, i diferencien el pare de la mare. Aleshores, a casa dels pares, els que tenim els pares junts, diem, me'n vaig a casa els pares. Els que tenen els pares separats diuen, me'n vaig a casa la mare o me'n vaig a casa el pare. Per tant, és un canvi de paradigma per ells. Què més passa? Una de les coses que és impepinable, que en els primers moments de divorci, el nen passa a ocupar la qualitat de cuidador. És a dir, el pare i la mare estan refent una situació, per ells una situació desconeguda, i aleshores ens trobem amb què? Com sempre, en general, els nens ens pregunten, estàs bé, pare? Estàs bé? Et trobes bé? avui no estàs trist, ja? O a la mare, mare, avui ja no estàs tan preocupada? És a dir, preguntes que fins aquell moment els nostres fills no ens feien i no ens havien de fer, sorgeixen. Sorgeixen perquè, clar, de cop veuen aquesta unitat trencada i diuen, és que abans, clar, quan anàvem a comprar el pare conduïa, o al revés, o la mare conduïa, és igual, però anàvem els dos a comprar i una pagava mentre l'altra, i ara, clar, ara no, ara ho fem tot, ara ho fan tots sols, aleshores, i els hem vist plorar per primera vegada, i els hem vist, aleshores, esdevé durant els primers temps aquesta sensació de haig de preguntar al pare, i haig de preguntar a la mare, i haig de facilitar, també els hi passa molt als nens de pares separats al principi, que al principi no, al principi és una mica de xoc, però després intenten facilitar molt les coses. Hi ha tantes coses a parlar sobre la separació que si us sembla, anem iniciant, perquè és que hem de parlar de jocs de fidelitat, perquè els nens també tenen aquest conflicte, és a dir, de cop i volta, abans ho explicàvem tot, ho fèiem tot junts, i ara jo me'n vaig a casa del pare o me'n vaig a casa de la mare i quan arribo a casa d'un o a casa de l'altre em pregunten, i no sé, si jo li explico que he estat bé amb el meu pare, potser la mare se sent malament, o sigui, és a dir, tenen lluites internes molt, molt grans i molt importants als nens. Però també és cert que tot això anirem parlant-ne, i si convé fer tres programes en farem tres, jo he dit dos perquè és el que tinc programat, però aquí hi ha espai per tot perquè crec que és interessant, estem parlant d'un 60% de la població. També és cert que els nens ho encaixen superbé. És a dir, quan els adults comuniquem i actuem de forma civilitzada, i això no em cansaré de dir-ho durant els programes que facin falta, civilitzada, és a dir, quan no utilitzem els nens com a moneda de canvi, i encara es fa, i jo posaré molts exemples que us en donareu compte que encara es fa, que potser no es fa de forma conscient, però encara es fa, i a més és fàcil caure, quan es fa de forma civilitzada, els nens ho entenen tot. Pateixen molt menys. Petit pateixen. Però bueno, els nens pateixen al llarg de la seva vida, igual que patim tots al llarg de la nostra. I davant d'una ruptura, encara que siguin dels pares, pateixen. Però si ho fem bé i ho fem civilitzadament, els nens no pateixen. Ho accepten, ho acaten i moltes vegades jo fins i tot recomano a pares que em venen i em diuen, mira, ens volem separar, que penso que és un pas molt important. És molt bo quan un ha pres la decisió de, doncs mira, saps què? Millor que ens divorciem i tenim fills. Doncs abans de fer qualsevol cosa, el primer que fan, que feu els mares és anar a veure l'advocat. Jo el que recomano és aneu a veure un psicòleg. És a dir, no per tornar-vos a juntar, no, de dir, mireu, em vaig a separar i tinc dos fills i realment com ho faig? Com ho podem fer? És a dir, com els hi diem? Els hi dic jo sol perquè, clar, la culpa és d'un, la culpa... Algú que en aquell moment us pugui orientar per dir com heu de dir aquesta notícia, com l'heu de donar i com a partir d'aleshores heu de construir aquesta nova vida. Anirem xerrant perquè és que hi ha moltíssimes coses. Primer de tot, dir-vos que avui tenim convidats, uns convidats molt valents, perquè tots tres són pares i mares separats, divorciats. Dic valents perquè entenc que no és fàcil venir a la ràdio a explicar segons quines coses, no? L'avantatge de la ràdio és que ningú ens veu la cara i que, a més, podem dir noms falsos, eh? O sigui, que vosaltres mateixos, és broma. Però és veritat, de veritat, moltes gràcies perquè a mi em sembla doncs, molt valent i sobretot perquè m'haureu d'aguantar a mi, que us fumaré moltíssima canya. Donc pas als nostres convidats.
Bona nit, sóc el Ferran, un altre cop. Encantat de tornar a estar aquí entre tots vosaltres, però aquesta vegada amb una mica de respecte, perquè la Núria amenaça bronca.
I bronca n'hi haurà.
No és l'habitual, però bé, sí. Acceptarem de bon grat.
I tant, això espero, Ferran. Tenim dues persones que repeteixen i avui, doncs, com a també programa d'aquesta nova temporada, doncs tenim novetats en els convidats.
Hola, sóc la Olga. Bueno, no he fet mai això. Espero poder fer alguna cosa decent.
I tant que sí.
I, bueno, a l'espera, a veure si puc aportar alguna cosa i aprendre també.
Molt bé. Vinga. Moltes gràcies, Olga, per venir. Segur que t'ho passa genial i repeteixes.
Segur.
Aquí tothom
segur
ha repetit,
sí.
Eh? Tothom.
Segur que sí.
Bona nit, sóc José Antonio i, bueno, ja ens coneixem. Sí. Avui veig que vens molt guerrera. Però
molt guerrera.
Com que ja estic acostumat. Jo crec que podrem, sí. Es podrem defensar bé.
Jo crec que sí. Com veieu, tant el Ferran com el José Antonio, això ho dic per tu, Olga, eh? I per tota aquella gent que ens està escoltant i que deu dir, ai, va, m'hi apunto a anar-hi un dia. Doncs, com veieu, els tenim abonats, eh? El Ferran i el José Antonio els tenim abonats, els hi encanta. I us ho dic jo, eh? Això enganxa, la ràdio enganxa moltíssim, sí o no?
I tant.
Eh? Enganxa.
Sí, però no perquè cobrem, eh?
No, això sí que no, perquè, clar, bueno, no sé, com que a més hi ha tot aquest tema de... No, no, no res, això no.
No, realment és tota, és tota una experiència.
Clar, jo a vegades, perquè hi ha gent que m'ho diu, no? Em diu, sobretot de fora, que no coneix com funciona Ràdio Sant Celoni, i em diu, però Núria, tu tens un programa de ràdio i et paguen? I els dos dic, no, i vaig de forma completament voluntària, però sí que em paguen. Em paguen d'una manera que jo crec que els diners no podrien pagar. Un, deixant-me fer una cosa que m'encanta i que hi disfruto. La Gemma m'està mirant des de control de so dient, és que és veritat, disfruto moltíssim amb el micro aquí davant. Dues, em paguen coneixent gent totalment entranyable, genial, divertidíssima, que m'ensenyeu, i us ho he dit més d'una vegada, quantitat de coses. Bueno, és que cada programa aprenc moltíssim. I tercera, amb valors, no? amb aquesta sensació de que algú, que el que jo conec, el que jo sé, el que jo he estudiat, la meva feina la puc difondre d'una manera que pot arribar a tothom, no? I la veritat és que això és genial, que m'ho deixin fer. O sigui que des d'aquí, gràcies per deixar-me fer-ho. Som-hi. Nois, vosaltres tots tres sou divorciats, sí? Amb tota la sinceritat del món, vale? Com heu decidit, no em posaré en detalls personals, sobretot, o sigui, aquí, si algun oient està pensant que això es convertirà en una espècie de sàlvame o cosa d'aquestes, ja pot anar apagant la ràdio, eh? Sí. Primer, quan veu decidir, sempre parlaré en plural, d'acord? Perquè aquí no estem per jutjar ningú, sinó per parlar d'una situació, d'una parella que es trenca. Aleshores, quan vosaltres veu decidir, conjuntament, que us divorciàveu, realment veu pensar primer en la possibilitat de fer algun tipus d'entrenament, o el primer que es va parlar va ser de com pactàvem certes coses? És a dir, veu anar a veure algú que us aconsellés de com dirigir-vos als vostres fills, perquè sobreentenc que tots tres teniu fills, eh?
Sí.
O senzillament es va agafar, us veu asseure i veu parlar de què es faria a partir d'aquell moment.
En el meu cas, concretament, Núria, jo vaig fer el que tu has recomanat, que va ser anar a veure un psicòleg, acompanyat de la meva ara exdona, i per precisament plantejar com enfocàvem el tema a la nena perquè resultés almenys gravós per ella, no, el procés. Uh-huh. I la veritat és que ens ha anat força bé, o ens va anar força bé. La nena, doncs, en tot moment li vam comunicar conjuntament, els dos sentats amb ella. La nena, lògicament, en aquell moment es va derrumbar, però hem viscut tot el procés d'una manera molt civilitzada, empleant una altra paraula, que tu també has fet servir. Bueno, jo crec que és un procés, el divorci, en el que tu comentaves que sobretot els que perdem són els adults, que el petit no tant, jo penso que hi perdem tots. O sigui, és un procés en el que el nen també hi perd, perquè doncs, la meva filla no em veu ni em té a la seva disposició com quan estava convisquent en la unitat familiar, no?
D'això discutirem, Ferran? D'això discutirem.
No, sí, ja sé que avui discutirem.
No, discutirem. Perquè m'ho apunto, per dir-ho després, però digues, perdona.
No, això, no? Llavors, bueno, sí que vam plantejar-ho perquè el que ens preocupava sobretot era el benestar de la nostra filla, no? I el que hem intentat sempre ha sigut mantenir-la el màxim possible aïllada de tot el procés, que era un procés d'adults, no? Enteníem. Mm-hmm. I bé, la veritat és que la nena ha necessitat un temps per entendre i assumir doncs, situacions noves que es plantegen, que tu ja les has comentat també, però ara la nena és una nena absolutament sana, està perfecta, de fet està visquent ara processos de separació de companyes seves. I ella doncs, intenta donar suport, perquè aquest cap de setmana mateix que l'he tingut amb mi, em deia, pare, la Júlia, els pares de la Júlia s'han separat. I com està la Júlia? Bueno, doncs ella em diu, bueno, ja he parlat amb ella, que si necessita tal, que, no?
Sí, sí.
Vull dir que la nena ha madurat molt amb tot aquest procés, també, no? Bueno, sempre hi ha de tot coses positives i coses negatives, vull dir, al final.
De fet, el que tu comentaves de seure-us tots dos i plantejar-ho tots dos com una decisió conjunta, amb tota la tranquil·litat, és el que s'ha de fer. Sí. És el que s'ha de fer, és agafar en un lloc que més o menys doncs, pugueu estar tranquils i comunicar-ho amb aquesta tranquil·litat. Sí. Jo sempre dic que també és un moment en el qual tots us podeu derrumbar. Jo sempre ho recomano, és a dir, si la mare, el pare, en aquells moments té ganes de plorar, ho ha de fer. Ho ha de fer perquè és un moment de ruptura i el nen ha d'entendre. I hem de ser capaços d'explicar-li, estic trist, perquè bueno, doncs això era una aposta vital i resulta que no ha funcionat. Aleshores, ara estic, demà ja no estaré tan trist, però avui estic trist i tu també pots estar trist, no passa res. No hem de fer veure que no estem tristos. I et deia que discutiríem pel tema de que no té tant com voldria, perquè Jo amb els pares, amb això, jo sempre us dic que quan, evidentment, a veure, no estic dient que sigui ni molt menys un avantatge divorciar-se cadascú, escolta, la vida ens trobem el que ens trobem, no? Però sí que és cert que hi ha una tendència a pensar que, ostres, la veig menys temps. I és cert, eh? És cert que els pares, sobretot homes, passeu a veure molt menys temps el vostre fill si no és que hi ha una compartida pel mig. Que d'altra banda, des d'aquí, ja, jo ja em posiciono, a mi no em fa por posicionar-me, ho sabeu tots vosaltres, jo estic a favor de les compartides, sempre que es puguin portar a terme, perquè tothom és coherent, estic a favor de les compartides. Però compartida vol dir, per tota aquella gent que no, que el nen passi el mateix temps amb la mare que el pare, i això evidentment s'han de complir uns requisits, sobretot que estiguin al mateix poble, que la distància de la casa no sigui gaire llunyana, bueno, tot, que realment hi hagi una relació excel·lent entre els dos progenitors, una sèrie de històries, no? Però a no ser que sigui una compartida, normalment els pares són els homes són els que perdeu menys temps. Però també és cert, Ferran, i a més
sí, ho hem parlat en altres programes,
Que dius, també ara
la qualitat del temps és superior.
La disfruto més a la meva filla, no?
Sí, això és cert, no? Que estableixes una mena de relació també diferent, però també és una evidència el fet de que doncs ara mateix que està en un procés de que comença a tenir deures, doncs, per exemple, amb l'anglès, etc, que té certes dificultats, doncs em sento una certa impotència de no poder estar tant per ella o de no poder-la ajudar tant com quan estava convisquent doncs, en la llar familiar, no? Però bé, com tu dius, bueno, tot és un procés, et vas adaptant, treus coses positives, coses que no ho són tant.
Sí, és, et vas adaptant.
Exactament.
Olga,
hola.
Què tal?
A veure, nosaltres no vam anar a consultar amb un psicòleg, però sí que ho vam fer, jo penso, d'una manera bastant entenedora pels nens. Jo tinc dos fills, un nen i una nena, i el que sí que vam quedar com fer-ho entre nosaltres, i ho vam fer entre els dos, els hi vam explicar pues, que la cosa pues, que no estava funcionant entre nosaltres, que no era una cosa per ells, que era només un trencament nostre. Ho vam intentar explicar pues, el més entenedor possible per ells i el menys traumàtic. No? De totes maneres, pues, bueno, van reaccionar d'una manera bastant diferent entre ells.
Quan tens germans, això és curiós, no? Sí. Perquè veus la reacció d'un i la reacció de l'altre, no? És molt curiós.
Mm. Sí, també suposo que l'edat també té a veure, no? La nena que és més gran pues, ho va acceptar una miqueta, no? Com si potser ho anés veient una mica ja a venir, no? I el nen, pues, no tant. El nen es va posar plorant, no entenia ben bé les coses, se li va haver d'explicar més... Bueno, i el tema, doncs, en aquell moment ens vam fer els forts els dos, però és el que et dic, o sigui, ells ja veien que algú venia malament, que algú no rutllava bé. Llavors, bueno, durant uns dies vam estar així intentant que la cosa doncs, no fos més traumàtica, no? I que entenguessin el que estava passant i que no tenia res a veure amb ells i tal. Però bueno, va ser bastant ràpid el fet de que ell va marxar de casa.
Aquesta és una altra cosa que sí que recomano moltíssim. Una, s'ha de comunicar als nens per evitar patiment en els nens, s'ha de comunicar als nens quan ja està decidit, mai abans, mai. Em sembla, potser, mai. Evidentment, els hem d'intentar protegir el màxim possible de les baralles, etc. També és difícil, eh? Ells noten les coses, eh? I moltes vegades quan se'ls hi comunica, sí que ploren, sí que... però al final també és una mica una alliberació, perquè veure un matrimoni trencat, conviure amb un matrimoni trencat, no és cap tipus de satisfacció per cap fill, per cap. És preferible veure uns pares feliços allunyats els uns o l'un de l'altre que uns pares com gat i gos a casa, no? Sí que és important el tema de, una, tenir-ho clar, i dos, quan es té clar, fer-ho immediat. Amb això jo insistiré moltíssim. Un cop se li ha comunicat al nen, és allargar una agonia. Sí. O sigui, se li ha de comunicar quan tot està lligat. És a dir, ja sabem que marxaràs tu, a més que ho faràs demà passat, o demà, fins i tot, o el dilluns. O sigui, si això és un divendres, doncs el dilluns, no? Perquè és que si no, allarguem moltíssim l'agonia del nen, i aquí sí que es pateix, aquí sí que... I no hi haurien possibilitats, es surten aquelles preguntes de ja, espera, que la mare ara, mira, ara parla amb ell, ara en parla amb ell, doncs igual no marxa, eh? Vull dir, yeah. No, la decisió està presa, i a més està tan presa que moltes vegades jo recomano el fet de, fins i tot amb la maleta allà, eh? O sigui, marxaré jo, no passa res, ja veureu com demà al matí jo tornaré. També aquest sistema paulatí també és bo, eh? És a dir, jo me'n vaig físicament, el que se'n va, se'n va, però demà torno. Tampoc és bo no em quedo, però demà torno, eh? Demà t'acompanyo a l'escola perquè vegis que jo me'n vaig, però no desapareixo de la teva vida, que és diferent. Ah, sí, és a dir, sí, sí. Me'n vaig de la mare o me'n vaig del pare, però no desapareixo de la teva vida, no? Uh-huh. I això evidentment només es pot fer amb un exercici de maduresa espectacular, perquè tu estàs en un moment de ruptura amb la teva parella, tu estàs en un moment molt dur, molt dur, s'ha acabat l'amor, s'ha acabat, molt dur. Llavors, sobreposar-te a tot això pel teu fill requereix un grau de maduresa impressionant, però és que l'hem de tenir, que per això hem sigut pares. I no només per això hem sigut pares, sinó que és que a més per això hem tingut el dret a casar-nos, perquè som adults. Si no tinguéssim aquest grau de maduresa, no hauríem de tenir el permís per casar-nos, vull dir, hauríem de continuar sent menors d'edat, no? José Antonio.
A veure, nosaltres no ho consultem ningú, d'entrada. Ho vam fer posteriorment, perquè la reacció del nen després de separar-nos va ser una mica... Tu la coneixes, sí. Perquè vam parlar amb tu. El que sí que vam fer és parlar primer nosaltres de com ho volíem fer, i li vam comunicar a dos a la vegada. Llavors, des que li van dir fins que jo vaig marxar de casa, va passar una setmana justa, i el primer que vaig fer va ser el primer cap de setmana que jo ja era fora de casa, es portant-me al pis on jo vivia, i dir, escolta'm, aquesta és la teva habitació, aquí on viu el pare, i a partir d'ara, doncs, quan vinguis, això és casa teva. O sigui, diguem, ubicar-ho. El nostre cas també és una mica peculiar, perquè jo m'he separat dues vegades de la mateixa dona. Nosaltres vam decidir que potser valdria la pena donar-nos una segona oportunitat per veure si realment podíem resoldre els problemes que ens havien portat a la separació. No va funcionar. I la segona vegada, doncs, bueno, el nen ja s'ho aprec una mica més de... La veritat és que ara està traient. Uh-huh. És ara quan està traient les uh-huh. coses, i és ara quan no fa gaire em va preguntar si no li podia donar una altra oportunitat a la mare, i vaig haver d'explicar-li... Home, és dur, eh?
És dur. És dur. És molt dur.
I vaig haver d'explicar-li, bueno, pues que papa i mama ja no estaven junts, que ja no eren nuvis, sí, amb el nostre llenguatge, i vaig parlar exactament que si fos un adult. Uh-huh. Vas fer servir paraules una mica adaptades, però al fons de la conversa va ser exactament el mateix que li explicaria un amic o li explicaria un company de feina, no? Però jo crec que el que és fonamental, i hem de tenir en compte que primer, per prendre la decisió de la separació hem d'excloure els nens, però quan ja l'has pres, has de comptar amb els nens.
Els has d'incloure, exacte, molt
perquè,
bona.
Perquè moltes vegades el dolor o l'egoisme o la teva situació vital pròpia et fa no veure que hi ha una altra persona. I jo estic d'acord amb el Ferran que el nen sí que perd. Perquè tu dius que, bueno, jo també tenim pactada una compartida, que per motius de la nostra feina treballem els dos en sanitat, tenim guàrdies. Moltes vegades, però si un cap de setmana li toca el nen a ella, però està de guàrdia, pues, es queda amb mi. Jo prefereixo que estigui amb mi que no amb una canguro o amb altra, no?
Perdona que et talli. Des d'aquí, això també ho reclamo. Això també ho reclamo. És a dir, aquella parella ben separada, aquella parella ben divorciada, perdoneu, canviaré llenguatge, aquells pares ben separats, aquells pares ben divorciats, són aquells que han de ser capaços de, si un no pot ocupar-se aquell cap de setmana del nen, d'enviar aquest nen amb el seu pare o amb la seva mare. Això s'ha de poder fer, i és important fer-ho. És a dir, el com que em toca a mi, aquesta frase tan famosa, és que em toca a mi, i em toca a mi, i com que em toca a mi, pago una cangur, no. Com que et toca a tu i tu no pots, i té un pare. De fet, si estiguéssiu junts, eh? O sigui, frego les mans, ja, la gent em ratlla. Si estiguéssiu junts i la mare hagués d'anar a treballar aquell cap de setmana, el nen es quedaria amb el pare. O què, us contractaria una cangur? Perquè el pare pogués tenir el cap de setmana lliure. O sigui, que has tret un tema molt interessant. És a dir, sobretot, si siguem coherents amb aquestes coses, aquí és on renyo, Ferran, aquí és on m'enfado, siguem coherents, no, perquè és algo que es fa molt, em toca a mi I a més, aquí, deixeu-me, eh? Segurament seré políticament incorrecta. Ho fan molt les mamis, això. Ho fan molt les mamis.
I els pares.
No, no, el de, em quedo jo. Saps? O sigui,
no parlo de mi, eh?
No, no, ja, ja.
No parlo de mi, però sí que conec un cas que és impressionant amb això, que jo m'he barallat, de fet és el meu germà, i jo m'hi barallo amb ell per això, perquè és incapaç de quan ell no pot, perquè té una guàrdia, perquè té el que sigui, que és impossible que es quedi amb la nena, de donar-li a la mare.
Sí, sí.
És incapaç. I es posa amb mi, que és que em deixa de parlar i tot, eh? Doncs, a veure, que té una mare, que qui millor que ella, doncs no
des d'aquí
ho
reclamo, és a dir, és que no, no té lògica fer cap altra cosa.
A veure, una cosa, perquè jo també tinc una amiga que amb dos fills, el problema és que el cap de setmana que està amb, o que li toca al pare, passa més temps a casa de la mare que del pare, i no és perquè el pare estigui treballant i no es pugui ocupar. I llavors això és un... A veure, és que els pares han de ser una mica més coherents de que els nens es necessiten. I una cosa és que tu, jo li digui al meu nen, és que la mama té guàrdia i està treballant. I una altra cosa és que el nen no pugui comprendre perquè un dels dos simplement no està amb ell, perquè no vol.
Sí, sí. No, no,
això és molt dur.
Però això és una altra, història que també passa amb els pares junts, eh?
Bueno,
el que passa que queda dissimulat perquè, bueno, perquè una ja està allà sempre. Però això també passa amb els pares junts. Jo el que des d'aquí reclamo és, escolta, si som un altre cop, no? Aquesta coherència, doncs el primer que hem de trucar és al pare o a la mare, m'és igual, escolta, mira, em passa això, tinc guàrdia aquest cap de setmana, te'l pots quedar, i automàticament el de l'altre costat també té dret, que això també passa, també té dret a dir-te, ostres, no puc, jo havia fet plans, i aquí no val tampoc dir-el, ah, molt bé, doncs ja no tornaré a demanar res més perquè... No, aleshores penges i truques la cangur, és a dir, racionalitzem-ho també tot. És a dir, quan jo em refereixo a que se l'ha de deixar amb el pare o amb la mare, em refereixo a que quan passa això, el primer que hem de trucar per demanar ajuda és el progenitor. Que el progenitor no pot, perquè no pot, perquè no li tocava aquell cap de setmana, perquè s'ha fet uns plans, és la cosa més normal del món, tampoc cal que tirem la cavalleria, i que, per tant, no tornem a trucar, i a més utilitzem aquella frase de és que les vegades que li he demanat mai ha pogut. Home, bueno, segurament no crec que mai hagi pogut, que sempre mai hagi pogut, eh? Vull dir, saps? O sigui, bueno, perdona que t'he tallat, però crec que és important, és que ho fem molt, això, moltíssim.
Que, jo crec que això és una qüestió de coherència i de fer les coses de forma civilitzada, com hem dit abans, no? El que no es pot fer servir, com tu ben has dit, és el nens com a moneda de canvi i dir, no, jo ara perquè no surti, perquè té una altra parella per fastidiar, ara li dic que s'ha de quedar amb el nen i així no pot sortir. Això també passa. Però una cosa que volia afegir és el que ha dit el Ferran, i jo estic d'acord amb ell, que realment, encara que tinguis la compartida, encara que tinguis un altre tipus de relació, sí que perds. I et diré per què. N'hi ha una gran diferència entre quan estàs vivint en parella i quan estàs separat. I és que jo avui, per donar-li les bones nits al meu nen, hauré de trucar per telèfon. I això abans no passava.
Sí, però mira-t'ho d'una altra manera. No, ho entenc. Sí. O sigui, jo ho entenc, eh? Però també mira-vos-ho d'una altra manera. Abans, quan tu estaves amb la teva parella, amb la teva exparella en aquest cas, mal, quan tu estaves amb la teva exparella, ho compartíeu tot amb ell. Ara tens temps exclusiu amb ell. No és cada dia, però quan el tens, és temps exclusiu. I a més, t'obliga a trobar recursos com a pare, a enginyar-te jocs que mai t'havies imaginat que hauries de fer, i et posa molt a prova, a més, bueno, eh? O sigui, et posa molt a prova.
Amb el nostre cas, això és una mica diferent, perquè com que treballem i fem guàrdies de cap de setmana, i moltes vegades eren 24 hores, jo em trobava que moltes vegades jo passava moltes estones a soles amb el nen, i al contrari, jo estava de guàrdia i era ella, no? I llavors aquesta situació ja es donava habitualment. Per tant, per mi aquesta circumstància és una mica diferent, no? Suposo que el que teniu una feina distinta, que normalment feu festa al cap de setmana i els dies de festa i Nadal i tot això, pues, ho visqueu d'una altra forma, no? Nosaltres ja estàvem acostumats a això. Però sí que és veritat que jo sí que recorden que els nens sempre perden.
Sí, no,
jo discrepo una mica.
Per això estem...
M'he quedat callada. Sempre perden, no. I són els que menys perden. Si realment es fa bé, els nens són els que menys perden.
Si realment es fa bé.
Sí, si realment es fa bé, els nens són els que menys perden. Perquè repeteixo, per mi és molt significatiu. Ells tenen un pare i una mare i continuen tenint un pare i una mare. Jo sempre poso un exemple que és una mica dramàtic, que potser no caldria en aquesta situació, no? Però no es tracta de valorar les morts ni molt menys, no? Però per entendre segons quins dols, val? El fer segons quins dols. Tu pots estimar moltíssim a la teva parella, pots estar convisquent amb la teva parella 20 anys i es pot morir, sí? Però aquest dol és un dol una mica més dolç perquè és una figura que pot ser reemplaçada. És a dir, a mi se'm pot morir la meva parella i al cap, quan ja hagi fet el dol, conèixer una segona parella, sí? I compartir la vida amb aquesta segona parella. Per tant, la figura, no la persona és irreemplaçable. O sigui, aquella primera parella no la tornaré a tenir mai més. Però la figura de la meva parella, la figura, és, es pot reemplaçar. I precisament el divorci parla d'això. És a dir, és una mort d'una parella que et dona l'oportunitat de que aquell espai l'ocupi una altra persona. La mort d'un germà no es pot reemplaçar mai. La figura del germà no es pot reemplaçar mai. La figura del pare no es pot reemplaçar mai. La figura de la mare no es pot reemplaçar mai. Aquella mort, aquella figura, i aquí sí que parlem de la persona i de la figura. Allò no podem tornar a trobar enlloc més. No podem trobar un altre germà. El teu germà és el teu germà. I aquell espai, o la teva germana, i aquell espai no el pot ocupar ningú. I el teu pare és el teu pare. Un amic, aquell espai el pot ocupar algú. La persona no, diferenciem amb la persona, amb l'espai. La persona no, però l'espai sí. Amb el divorci, el nen no hi perd res, perquè mai ha de reemplaçar el pare. I mai ha de reemplaçar la mare. El pare segueix estant allà i la mare segueix estant allà.
Sí, però el conjunt que feien el pare i la mare, que donava la seguretat diària al nen, això sí que es perd.
No, el continua tinguent. Si es fa bé, l'ha de continuar tinguent. Si es fa bé, ell ha de continuar sentint que hi ha una xarxa comunicativa entre pare i mare, on les decisions fonamentals per la seva vida es prenen conjuntament, eh? No és un jo penso això i faig això i jo penso allò i faig l'altre. Aquí no estic dient, és que hi ha moltes coses per matitzar, aquí no estic dient aquella frase famosa de és que a casa meva es fa d'una manera i a casa del seu pare es fa d'una altra. Clar, sí, això és normal, això és normal. Perquè això també passava quan estàveu junts. És a dir, el pare educa d'una manera i la mare educa d'una altra. Però els valors pels quals ens cenyim han de continuar sent els mateixos. La manera serà diferent, però els valors han de continuar sent els mateixos. I si tu, com a pare, penses que la teva filla és una bona ballarina i que caldria donar-li l'oportunitat de portar-la a ballet, sí? Doncs lo normal no és que l'apuntis a ballet sense consultar-ho a la seva mare. Això és el que li fa demostrar al nen que ha perdut. Aquí sí que perd el nen. Però si el pare, en un moment d'anar-la a buscar, per exemple, Ferran, en el teu cas, no? Et poso el teu cas com a exemple, sí. En el moment d'anar-la a buscar, perquè no viu a Sant Celoni la filla del Ferran, quan la va buscar a casa seva, ha de veure a la seva exparella. Doncs en aquell moment, en comptes de només anar a recollir la nena, es demana a l'exparella, escolta, ens en podem anar a fer un cafè amb la nena perquè et vull comentar que l'he vist ballar i em sembla que és una gran ballarina, i què fem? Li deixem fer ballet o no? Aquí la nena, en cap moment, ha perdut res. En cap moment. Temps. Però és que el temps, fixeu-vos què us dic, el perds tu.
No.
Sí, el perds tu.
Per què el perds jo?
Perquè ets tu el que cada dia deixes, no li pots tornar a dir bona nit. Però el teu fill s'acostuma perfectament a que de dilluns a dilluns m'ho dirà la mare cada dia i l'altre dilluns a dilluns m'ho dirà el pare cada dia. I aquesta és la seva normalitat. I no el troba a faltar aquest temps. No el trobo a faltar.
Bueno, és una opinió.
Si es fa bé, no. Bueno, perdoneu aquí, que agafo el micro i venga, ala. Ferran.
No, estaves parlant i estava pensant que també hi ha un component afegit que és el caràcter del nen, no?
Sí.
Que això també és fonamental, perquè ara et deia l'altre, sí, que aquest cap de setmana he estat amb la nena, sí, i et parlava d'una nena, però sí, també em va parlar que s'havia separat un nen.
Sí.
I li dic, i com estàs? Es diu Oriol. Diu, està encantat, diu, perquè ara va a casa el pare i resulta que el pare té una casa amb piscina
i
diu, quan està amb la mare, diu, bueno, doncs el nen sona fred i una mica...
No. Els nens són així.
Però és que, sí. Dius, però, vull dir que també hi ha un component, no?
De caràcter,
de caràcter,
sí.
De caràcter del nen, de que com integra aquest procés, no?
Que... No, jo vull transmetre, o sigui, no és que no vull vendre una imatge...
Que a vegades ho vivim més dramàticament els pares.
Els adults, no? Molt més dramàticament.
Que a vegades
el
propi nen, si es fan les coses amb sentit. Està
clar, per exemple. En el moment que tu utilitzes, per exemple, posem exemples molt clars, eh? Jo poso exemples en general, d'acord? No estic mirant a ningú. Quan tu t'arriba el teu fill i dius que durant cada dia, és que estic molt trist i jo molt trista i tens una foto de la teva exparella en allà i és que la mare m'ha deixat o el pare m'ha deixat i jo això no sé si ho podré superar, doncs evidentment li estàs fent un mal terrible al teu fill, perquè aleshores sí que aquest moment que us comentava jo al principi de que s'intercanvien els papers, no? Que el nen, doncs, hi ha un moment que comença i ja estàs bé, i ja et trobes bé, va? Aleshores, en aquest moment això es cronifica. I el nen passa a ser depenent absolutament del teu estat d'ànim, no? I a més comença a generar una sensació com, ostres, la meva mare o el meu pare està molt trist perquè o la meva mare o el meu pare l'altre li ha fet mal. I a més aquí comencen a intervenir, per exemple, no? I arriben dels caps de setmana. I així és que has fet amb el teu pare i amb la teva mare, cosa que mai s'ha de fer, mai s'ha de fer, mai!
És que una cosa que jo crec que és molt important és que s'ha d'intentar que el nen mai identifiqui un culpable. Perquè en una separació, encara que només sigui un o que d'entrada sigui un el que prengui la decisió, una separació sempre és cosa de dos.
De dos.
Pels motius que sigui. Però sempre és cosa de dos.
Però és curiós, José Antonio, perquè ho sabem i això ens ho repetim, i quan estem casats ens ho repetim fins a la societat. Una crisi no és una crisi si dos no volen. Això ens ho repetim fins a la societat. I quan ens separem, el 80% de parelles acabem senyalant un culpable. Però és veritat o no? O sigui, és veritat que al llarg de la nostra vida, en parella, quan tens la parella, et repeteixes una altra vegada i t'ho trobes dient-ho amics. Et trobes dient amics. Sí, però és que clar, amb una parella no separa un si dos no volen, eh? I fins i tot quan parles de fer el salt, eh? No, perquè aquell ha fet el salt, o jo si mai fes el salt no et diria no sé què, sempre hi ha aquella excusa de, bueno, és que clar, si jo em fixo en un altre és perquè tu tampoc funciones bé dins la parella, sí? Sí, és a dir, fins i tot justifiquem el fet de fer el salt amb un altre amb què són dos que no fan funcionar bé la relació. Però quan ens separem, aquesta teoria desapareix del mapa. Desapareix. I aleshores ets tu el que no has fet l'esforç de recuperar, ets tu el que no has volgut deixar aquella noia que no sé què, ets tu... Sí?
És, home, dir... és molt humà i és molt més fàcil culpar altre que fer una exigència d'autocrítica de què has fet tu, no?
Totalment.
Que el problema és aquest, no?
Totalment. Però vull dir que em refereixo que el que tu deies, no? Que tu has dit, dius, no hem de culpabilitzar. Primer de tot, jo això crec que ha quedat molt clar, perquè no hi ha un sol culpable. No hi ha un sol culpable. En qualsevol situació, eh? Només hi ha una situació en la qual sí que hi ha un culpable, només. Només hi ha una situació, que és una situació de maltractaments. Val? Que aleshores ja estem parlant de parelles patològiques, que això és una altra història, és a dir, no crec que, saps, vull dir, és una altra dimensió, són persones patològiques, parelles patològiques, que... però estem parlant de la normalitat, i amb una normalitat culpables són els dos, no? Sí. Aleshores, vull dir que sí, que estic d'acord amb tu que no s'ha de culpabilitzar.
Passa que és molt difícil quan es trenca la parella, els pares sempre tenim la rada o tenim el defecte de que no tenim en compte de la visió que tenen els fills del que està passant, no? Uh-huh. I moltes vegades bueno, n'hi ha discussions, n'hi ha acusacions creuades, sempre entre adults, sense tenir en compte que els nens primer que mai han d'estar presents. Si s'ha de discutir amb l'exparella, primer mai davant
dels nens.
I segon, és que la frustració... de vegades és molt forta, no? I a més, sempre diem això de que la línia que divideix l'amor de l'odi és molt difusa i passa molt sovint, no és, per sort no és el meu cas, però passa molt sovint perquè ho veig cada dia, que d'un dia per l'altre el nen veu que els pares que estaven totalment enamorats i junts s'odien a mort. I això per gestionar-ho i per que el nen faci una digestió d'aquesta situació és complicadíssim. I crec que els pares haurien de ser una mica més coherents de que, com he dit abans, primer, per prendre la decisió de separar-nos, prescindir dels nens, perquè tampoc
això es pot fer. Això està molt bé, aquesta reflexió.
Sí, però és que, a veure, moltes vegades diuen, no, és que jo no me separo perquè tinc nens, i esclar, és pels nens, no, pels nens, no, perquè mantenir una situació de trencament, com tu has dit, dintre o sota el mateix sostre, pot ser molt pitjor que prendre la decisió de dir, no, doncs mira, cadascú pel seu costat. I moltes vegades pues, aquesta decisió s'allarga per això, no? Per l'excusa, i realment el que estem allargant és que som animals de costums i el que no volem perdre és el modus vivendi que tenim fins ara perquè tenim una por als canvis impressionant. I tot això hem de tenir en compte que ho paguem els nens. I després d'arribar a la decisió de que trenquem la parella, llavors hem de tenir primer, el primer que s'ha de tenir en compte és els nens. Com ho expliquem? Com reaccionem i com ho farem perquè el que no acabin pagant la ruptura sigui amb els nens. O sigui, els nens han de veure, com tu has dit, els pares sempre, que som una pinya. Primer perquè...
I que continua prenent decisions, eh?
Sí,
que aquesta és una altra, és
perquè
important.
Si no també donem peu a que el nen comenci a manipular la parella. I això també passa molt sovint. Com que els pares no van una i com que cadascú fa la guerra pel seu costat. Moltes vegades el que estem fent és que els nens pues, manipulen el pare per un costat, manipulen a la mare per l'altre costat, i jo crec que això tampoc és bo pels nens.
El parlament, el rient.
Sí, això...
És una opinió, eh?
La, i l'Olga, no, no. L'Olga la tenim aquí, Olga!
A veure, jo el que opino és que respecte al tema de si perden o guanyen i tal, tornant a fa una
estona... Que sí, que estaves
amb mi, estava,
tu estaves amb mi,
que estava allà. Pot haver un guany pels nens en la separació. En la meva experiència, per exemple, el meu exmarit va arribar un moment que no es dedicava als nens quan estaven junts, ¿vale? Era per la feina, pel cansament, pel lo que sigui, va arribar un moment en què els nens és com si els hi molestés d'alguna manera, ¿vale? I li anaves dient, escolta, que et necessita, que t'està buscant, que fa molt que... perquè ell pues, viatjava i tenia poc temps per dedicar-s'hi, val? I quan hi tenia, pues, s'adormia al sofà, allò que no veies que tingués una dedicació pels crios, i sobretot el petit, pues, trobaves que ho necessitava molt, no? Bueno, el petit i la gran. La gran va fer com una escissió amb el seu pare, jo crec que van tallar ells abans que nosaltres.
Nosaltres, sí. Se'l passava a
gaire. Sí, sí, eh? La meva filla va tallar amb el seu pare abans que jo. Sí. Doncs,
clar,
a partir
la
de la separació, és el que tu has dit, no? O sigui, tenen l'obligació d'estar un temps amb aquestes criatures i s'han de buscar la vida. I el meu fill, sobretot, ha guanyat un pare. Mm. Ha guanyat un pare que l'havia perdut durant un temps.
Sí.
Sí, no estic dient que no fos bon pare ni res, però en un moment donat...
Sí, les comoditats...
Va com perdre aquella cosa de dedicar-s'hi als crios, vale? I estava cansant. Jo en pare entenc això, perquè treballava molt, perquè viatjava, perquè quan arribava a casa doncs, potser tenia 2 dies d'estar a casa i després tornava a marxar. Arribava un moment que era una vida com molt estressant i potser doncs, el que menys ganes tenia era de jugar a futbol amb el nen. Però el nen ho necessitava i era cada dia i quan torna el papa, i el papa, i el papa, i el papa. Total, que a partir de la separació, nosaltres no tenim un règim de visites, no el tenim, no l'hem establert. Però ell ve quan vol, marxa quan vol. El problema és que ell viu a Barcelona i jo visc aquí. Llavors, pues,
i aquesta distància.
Aquesta sí. Distància, pues, entre setmana, evidentment, és impossible que els vegi, però els caps de setmana, pues, ell ve... s'emporta els nens, quan vol, a veure si jo tinc algun pla, no sé, entre mig ho parlem, no hi ha problemes de que, no, és que jo el vull, de que ara em toca, no, perquè no ens toca mai, o sigui, i ens toca sempre. L'únic problema potser és que per les nits em toca sempre a mi, això també és una altra història. Però bueno, amb això ho té una mica millor ell.
Bueno, de tant en tant també li podries dir, escolta, que te'ls baixo,
sí, eh? Bueno,
te'ls baixo, això... que avui, i a més aprofito que ja te'ls vindré a buscar demà a les 8 del matí quan hagi acabat de la juerga amb les amigues, o sigui, ja que vius a Barcelona, te'ls deixo, sí. Surto, eh?
Això ha passat 3 cops en 2 anys i no he comptat amb ell, o sigui, jo ho he intentat i no he pogut comptar amb ell, o sigui que...
Doncs des d'aquí, ell, el que sí, és això que demanava.
Ell les nits es té com molt ocupades. Diguem-ne, sí. I jo no.
No, no, però a més a més, però sí que és veritat que des d'aquí demano justament aquesta disposició, de dir...
Sí, però, sí.
De tant en tant també ens hi hem d'imposar una miqueta.
Pensa que moltes vegades és molt complicat dir-li a la teva exparella, escolta'm, és que aquesta nit ha quedat.
No, i per mi no és complicat, eh? No. El que passa és que em trobo en plans que jo també he quedat. I dius, ja, però és que tu sos cada nit i jo t'ho estic dient amb un mes i mig d'antelació, ¿vale? I no, perquè, clar, no, aquest, veus que no hi ha manera, aquestes, que t'ho has de muntar, sí, tu.
Aquesta és una altra història que també podíem parlar, no? Hi ha una vertent que quan tu dius no... i guanyen. Jo també penso que guanyen amb una cosa, que no estic dient que les parelles... sinó sempre partim de la base que abans aquesta parella, que encara no s'havia divorciat, era una mala parella. És a dir, no es portaven bé, hi havia mal ambient i ningú era feliç. Partim d'aquesta base. Els nens vivien en un espai on la parella no era feliç, hi havia mal ambient, i per tant, quan es divorcien, la parella hi guanyen, el sentit de recuperen certes figures, i després els pares recupereu un cert estat, un cert, o sigui, abandoneu una mica el rol de mare i de pare. Us podeu permetre, al cap de setmana que no el teniu, recuperar una mica aquella vida més interna, més teva, més de, bueno, doncs mira, avui, com que m'agrada llegir i resulta que fa 10 anys que no podia llegir, perquè com que fa 10 anys que tenia els nens, no trobava ni un moment, i ara ho puc fer. I ara, doncs, aquell cafè amb aquelles amigues, no? L'altre dia una companya que està separada amb una filla em deia... jo mai, des que m'he separat, mai he sigut d'aquestes persones, d'aquestes mares, que a més això també en podríem parlar, no? Que costa molt, sobretot per les mares, al principi, doncs, deixant el nen, no? Deixar-lo marxar. I és, ostres, ara què faig? 2 dies seguits sense el meu fill, i allà que vés a saber com em tornarà. Aquesta por hi és. Llavors, ella em deia, no he tingut mai aquesta sensació, perquè realment m'ho he agafat com, ostres, que xulo, perquè sóc mare a part-time. Sí, a temps partit, no? És genial perquè jo tinc 36 anys, la meva filla té 6 anys, vol dir que fa 6 anys que sóc mare, i resulta que ara ja no cal deixar-la, o sigui, quan la tinc al cap de setmana la tinc amb mi a full time, és a dir, la tinc jo, però quan no em toca el cap de setmana puc anar a fer el cafè amb les amigues, puc anar a fer... I no haig de destrutar la meva filla, que abans, quan estava junta, m'anava a sopar amb les meves amigues i li havia de demanar permís amb ella, no? I em sentia malament, o sigui, diu, jo em sentia malament quan estava juntada i m'anava a sopar amb les amigues, però pensava, ai, pobre, l'he deixat allà, i li he dit que demà tindré ressaca, no, perquè s'hi va agut, però perquè m'he anat a dormir tard i no sé què, estaré de mal humor. Diu, clar, i ara és el cap de setmana que em toca amb ella, és el cap de setmana que em toca amb ella, i el cap de setmana que no és el meu cap de setmana. I això, les meves amigues, que no estan separades, no ho tenen. I jo rebo la meva filla més feliç el diumenge, però molt més. I tinc moltes més estratègies, perquè jo sóc feliç, perquè jo em trobo bé. Les altres també ho són perquè estan ben casades, entre cometes, suposem, no? Perquè no s'han divorciat, estan ben casades. Però em refereixo que abans tenien a uns pares enfadats, a uns pares frustrats, a uns pares que no s'entenien, i ara tenen uns pares que... Amb certa normalitat, poden tenir, perdoneu, canvio, ara poden tenir uns pares que són feliços, són capaços de tornar a estimar, en el teu cas, Ferran, que has refet la teva vida, tu li dones una lliçó molt gran a la teva filla, i és, soc sí, capaç de tornar a estimar, i perdono, se'ns menja el temps, com sempre. Sí. Per acabar... Sí, no.
I la meva filla, de fet, doncs, té una relació excel·lent amb la meva actual parella. Bueno, establert també hi ha una relació doncs diferent, té clar que no és la seva mare, però és, bueno, per ella és com una amiga, no?
Et dic, és que hi ha molts factors i podíem parlar de moltíssimes coses, no? Hi ha un psicòleg que ara no me'n recordo el nom, que ara que parlem de ruptures i discussions i això, la capacitat de poder tornar a estimar i de perdonar la vida al final també, no? Un amic, o sigui, tu la lliçó que li estàs donant a la teva filla i no sé si la teva exparella també ha refet la seva vida, però la lliçó és, bueno, escolta, jo vaig deixar d'estimar en un moment, val? No vaig deixar d'estimar perquè és veritat que mai podeu deixar d'estimar la mare o el pare del vostre fill, mai. L'heu d'estimar com a pare i mare del vostre fill, no? Perquè és aquí on ens equivoquem, no? Podem deixar d'estimar com a marit i com a muller, però no com a pare o mare del nostre fill. però sí que torno a confiar en l'amor i d'alguna manera m'he perdonat a mi mateix, no? I això és una lliçó que als nens també els hi va molt, molt i molt bé. Per acabar, bueno, primer, donar-vos les gràcies per aguantar-me, perquè avui sé que he sigut més vehement que mai i no us he deixat parlar gaire.
No ho sé. Has dit coses molt interessants.
Sí, perdoneu-me. I bé, us emplaço a un altre dia per continuar xerrant, que a mi em sembla que és interessant tot el que està sortint aquí, no? Perquè segurament hi haurà molta gent que està a punt de fer el pas i possiblement l'ajudem, doncs, a fer-ho d'una miqueta millor. A tots vosaltres, avui us deixo sense cançó, més que res, és que no he tingut temps de pensar-la. I o sigui que us en dec una, d'acord? I això, ens veiem el dimecres que ve, ens veiem, ens escoltem, ens sentim i espero, doncs, poder-vos acompanyar una altra vegada i que hàgiu disfrutat. I per si de cas, si en algun moment heu sentit que us faltava el respecte a algú que estigui en la situació, doncs, que avui exposàvem, evidentment demano disculpes, no era la meva intenció, però sí que deixeu-me, doncs, renyar-vos una miqueta, segurament així. Crec, o m'agradaria pensar, que fent-ho, un o altre nen, doncs, ho passarà una mica millor el dia que els seus pares se separin. Doncs aquí us deixo. Bona nit i fins dimecres.